Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Es diu que quan van enterrar Gilgamesh es va desviar l'Eufrates temporalment perquè després, en tornar al seu curs, cobrís la tomba excavada al llit. El paradís sumeri es trobava a l'est d'on neixen els quatre rius del món, dos dels quals són el Tigris i l'Eufrates. En aquella mitologia, Enki era el déu de l'aigua i de la saviesa, la construcció i l'art, el qui omplia d'aigua els rius, portava peixos i canyes a les maresmes i creava els ramats. Enki va protegir la natura avisant del diluvi decretat pels altres déus, fars de la proliferació i el soroll dels humans. Sumer, en la llengua original, significava la terra del senyor dels canyars, i a Enki se'l representava com una figura humana abocant aigua en una gerra. A Mesopotàmia s'han trobat els textos més antics, de fa 4.000 anys. La civilització d'Ur en va durar 3.000. Després van venir els assiris i, dos segles més tard, al sud, Babilònia. Uns imperis, tots ells, que van perdurar 14 segles i que, en els seus màxims, anaven del Caucas fins a Aràbia. Els rius de Mesopotàmia emmarquen i nodreixen els inicis remots de la civilització. Mentre els sorrals veïns encobreixen les restes, a les riberes dels rius i els aiguamolls de Shatt al-Arab, formats per la unió del Tigris i l'Eufrates, hi habiten els àrabs de les maresmes, d'origen sumeri. Potser una de les cultures més antigues, si no la que més, que hi subsisteixen. Jaume Terrades, professor emèrit d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF. Irene Cordón, què tal? Benvinguda.
Molt bé.
Que ens vas deixar l'altre dia a meitat de viatge per l'Iraq. Et vam deixar, de fet, a Shatt al-Arab, aquell estuari que ens explicaves, amb aquella gent que viu en illes surants a sobre l'aigua, amb el seu bestiar, els seus camps, les seves barquetes.
Les cases fetes d'això.
Vas poder sortir d'allà sense senyals de trànsit?
Sí, vaig sortir.
Anaves sí. Amb un bon guia.
No, evidentment, no? Amb un guia, perquè si no encara seria allà
perduda. Perquè si encara allà donant voltes
sí,
pels canals,
segur,
no?
Sí, segur.
Bé, vam dir i repetim doncs, que estem molt a prop de les ciutats on teòricament va començar tot, tu almenys
tot
ho dius.
Diu,
aquí va començar tot, no?
Aquí va començar
Ur, tot. Ur, Uruk, Babilònia...
És veritat.
Ressonàncies també llegendàries, Terra dels Sumeris, la primera i més antiga civilització amb escriptura del món.
Correcte, correcte.
Amb permís dels xinesos.
I dels egipcis.
I dels egipcis.
I dels contemporanis als egipcis. És veritat que quan nosaltres parlem de les cultures mesopotàmiques, les civilitzacions mesopotàmiques...
Irene Cordón, doctora en arqueologia i història antiga.
El cap ens ve com una espècie de nebulosa perquè no acabem de veure quines cultures van viure allà.
És que n'hi ha moltes.
N'hi ha moltes. Aquest és no el problema, però dificulta l'estudi. Perquè tu dius, la història de l'antic Egipte és la història dels antics egipcis, punt i final. La història de l'antiga Mesopotàmia és la història de molts pobles, com els sumeris, els acadis, els babilonis, els caldeus, els assiris i molts altres. Per tant, hem d'anar molt a poc, s'ha d'anar veient, però hem de saber que les dues primeres civilitzacions que apareixen a Iraq, a la Baixa Mesopotàmia, al costat del Golf Pèrsic, serien els sumeris i els acadis, que són contemporanis als antics egipcis. M'estic referint més o menys cap a l'any 3.000-3.200 abans de Crist. Per tant, fa més de 5.000 anys, en aquesta regió del planeta, apareixen el que el dia d'avui nosaltres considerem que són les primeres ciutats documentades de la història de la humanitat. Per tant, una de les coses que els hi devem a aquests sumeris és l'urbanisme, les ciutats, tal i com les coneixem avui en dia.
No m'estranya que tu a la vigília sentissis alguna cosa estranya.
Però si no dormia, no podia dormir. El sol fet de saber que m'anava cap a Ur o Uruk, no m'ho podia imaginar. Deia, això que ho he sentit tantes vegades, jo que pensava que l'Iraq no el podria visitar mai, perquè jo sóc una dona que s'estima molt la vida i sempre que veu algun país que té molts conflictes bèl·lics no hi vol anar.
M'hauríem de fer alguna excepció.
Ja ho sé, però de cop i volta he vist aquesta finestra i vaig dir, vinga, me'n vaig cap allà perquè s'ha de conèixer aquest país. I, evidentment, doncs, va ser encara més meravellós del que em podia imaginar, evidentment.
Clar, quan tu dius aquí és on va començar tot, ho dius perquè aquí hi va haver la invenció de l'escriptura, de la roda, del sistema sexagimal, de l'urbanisme, com tu dius,
urbanisme.
De les primeres ciutats.
Clar, és un indret molt curiós perquè veiem que no apareix només una ciutat, sinó que n'apareixen moltes alhora. Algunes de les més conegudes són les que hem comentat, Uruk, però també està Lagash, està Qish, Eridu, considerada la primera ciutat de la història. Però, en tot cas, efectivament, els hi devem molt, sobretot des d'aquest Occident, perquè molts dels invents, com també l'arada, per exemple, o conrear fent el sol, perquè inicialment doncs, sembla ser que agafaven les llavors i les llançaven per allà sobre, però venien ràpidament.
Manera.
De qualsevol manera, gastaven molta llavor, venien molts ocells.
Clar, llavors... que tantes coses donem per fetes. Per
clar, tot... d'on prové tot? Doncs clar. Tot prové d'aquesta regió. Jo crec, però, que quan diem la paraula Ur, a vegades ens aboca la Bíblia. Això m'ho diu molta gent. És ben cert. De fet, nosaltres sempre Ur ens aboca aquesta pàtria d'Abraham, però era la Ur caldea, dels caldeus. Llavors, aquí hi ha una història meravellosa. Nosaltres sabem que a finals del segle XIX, principis del segle XX, apareixeran uns arqueòlegs bíblics, els anomenem així, que són aquests homes que, empesos, sobretot, doncs, amb la necessitat imperiosa de mostrar que la Bíblia tenia raó, que la Bíblia era un text històric i no pas doncs, només religiós, s'aniran cap a aquesta Terra Santa, que aquí inclou, evidentment, aquest actual Iraq, però també, evidentment, Egipte i moltes altres terres, per demostrar amb les excavacions arqueològiques científiques que la Bíblia és un text científic. Clar. Entre aquests homes trobem a Leonard Bulli, és un dels grans arqueòlegs del segle XX. Jo no entenc com se li ha fet encara alguna pel·lícula, i si se li ha fet, jo no l'he vista, perdoneu. Però, en tot cas, aquest home, molt religiós, i amb la Bíblia a la mà, va dir, jo descobriré Ur. I se'n va anar cap a aquesta zona de la Baixa Mesopotàmia, una zona que és molt plana, i de cop i volta et trobes uns tels. Un tel és un vocable àrab que vol dir monticle artificial. Això vol dir que l'ha fet el ser humà. Tota aquesta regió es va construir sempre amb fang, amb tobot. I llavors, després de 3, 4, 5.000 anys, l'humil fang t'ha deixat com unes construccions que semblen unes muntanyes. Nosaltres sabem que són les restes dels temples mesopotàmics als quals anomenem zigurats. Per tant, ja quan veus un petit turonet, jo tremolo. I més quan sé que ja estic per la regió d'Ur o Uruk, per exemple. Primer vaig visitar Uruk i jo no m'ho podia creure, tremolava, perquè precisament aquí a Uruk, coneguda com la Ben Amurallada, on van aparèixer aquestes primeres tauletes d'argila amb la inscripció cuneïforme de la història de la humanitat que daten del 3.200 abans de Crist. La pàtria on va viure el rei legendari Gilgamesh. Nosaltres sabem que hi ha un poema meravellós.
L'heroi de l'epopeia de Gilgamesh.
Clar, atenció, perquè les llistes reials sumèries ens diuen que, efectivament, va haver un rei que va governar Uruk...
126 anys, diu.
Sí, això ja, evidentment...
Devia ser un... no devia acabar amb gaires
sí,
bones condicions.
Sí, és el mite, però en tot cas és una llista reial. O sigui, una cosa és el poema... la llegenda que hi haurà al voltant d'aquest gran rei, sense marge de dubte.
No, però nosaltres... era protagonista de gestes heroiques, no? D'aquí, doncs, que hi hagués aquesta epopeia.
Clar, en riu tant de l'Ulisses. O sigui, és una cosa tremenda. Però nosaltres sabem que cap al 2600 abans de Crist va haver un rei que va governar la ciutat d'Uruk, que ens diuen les llistes reials que és un rei que va governar abans del diluvi, perquè el diluvi el marquen una miqueta com abans i el després, no? És com una franja cronològica de dir, a veure, quins reis tenim en aquesta ciutat que van governar abans
del
i després del diluvi. I això és molt bo, perquè Leonard Bulli, a la ciutat d'Ur, diu que trobarà el diluvi. Trobarà tot un nivell amb més de 2,5 metres de sediment d'argila. És a dir, ja tenim el diluvi.
El diluvi.
Estic demostrant que la Bíblia tenia raó. Això és un diluvi. Nosaltres li podríem dir una catàstrofe natural. Jo, evidentment, la Bíblia no me'l pren com un text històric, de cap de les maneres, i menys l'Antic Testament. Per tant, ell sí que va trobar això, per tant, li podem dir una catàstrofe natural, que va sepultar una altra civilització que va viure també abans dels caldeus, que són els sumeris. Ara sí.
Civilització estranya. Del...
Apareix del no-res i desapareix també quasi de la mateixa manera. És molt curiós perquè els sumeris, la Bíblia no en parla dels sumeris, perquè evidentment ja no existien quan comencen a redactar doncs, aquests primers textos, i per tant, gràcies a les excavacions de Leonard Woolley, ens apareix una civilització que desconeixíem absolutament, que són aquests sumeris.
Tenen algunes estatuetes, els sumeris?
Sí. Poques, perquè hem de recordar que és una zona que no té pedra, que per tant, per això les ciutats i tot ho van construir en fang, i per tant la pedra la van utilitzar de forma molt residual per tenir algunes estatuetes.
Algunes estatuetes amb alguns cranis que no són humans.
No, jo els hi dic les estatuetes reptilianes, moltes estan fetes de fang, però algunes de pedra, que es poden veure, per cert, al Museu de Bagdad, al Museu Nacional de Bagdad, que és un museu espectacular, preciós, que el van renovar el 2015... Està dividit en més de 30 sales i la sala sumèria és meravellosa.
Em fa molt content el que em dius perquè, és clar, quan la guerra s'explicava que havien pres i havien destruït el museu i vés a saber què en quedava, és a dir, que tu ara em verifiquis d'alguna forma que el museu existeix, que s'han pogut salvar moltes peces...
S'han pogut salvar.
A Mossul, malgrat la guerra, no?
A Mossul sí que el museu encara no l'han obert perquè són aquelles imatges terribles dels jihadistes que estaven trencant aquelles estàtues i no l'han obert, però em consta que l'estan restaurant i que són molts els països que estan invertint els seus esforços treballant-hi. Però el de Bagdad, que és fabulós, perquè a més, clar, té una col·lecció immensa que arriba fins a l'àrea islàmica, o sigui, agafa tota la història d'Iraq, però la sala sumèria, Acàdia, a Síria, hi ha uns lamassos que són aquelles estàtues immenses d'aquells toros alats amb el cap d'aquells humans que es poden veure avui en dia. Evidentment que trobes a faltar els relleus que estan al British, en el Museu de Londres, els trobes a faltar. Perquè dius, carai, no? On són els relleus de Nínive? Però sí que es troben aquestes figures reptilianes sumèries, unes ceràmiques també extraordinàries, que daten d'una molt anteriors als sumeris, de quan eren només els poblats neolítics, els primers, amb unes decoracions d'una espècie de gazeles, que dius, gazeles? Però sí que en aquesta regió no n'hi havia... Són com uns sers fantàstics o... Clar, no hem d'oblidar doncs, que han passat molts anys i que probablement...
Vés a saber com era. Fa més de 5.000 anys.
Correcte.
Tu has parlat d'Ur, d'Uruk. Uruk, la descoberta s'atribueix a William Kenneth Loftus.
Sí, correcte.
1849.
Sí, quasi tots són cònsuls britànics.
Clar, aprofitaven, sí, no? Ja que feien la tasca diplomàtica, doncs
mira,
a les estones lliures...
I era la missió que tenien, perquè des de la seva pàtria, i en nom de la pàtria i de la reina, perquè quasi tot això... Havien d'anar a investigar i a veure què trobeu. Què és el que passa? Que quan hi van no fan descobriments extraordinaris, en el sentit que no troben el que estan trobant altres a Egipte. Troben, sobretot, tauletes d'argila. Moltes tauletes d'argila, amb aquesta inscripció cuneiforme. Però no troben grans vestigis materials, grans estàtues de pedra, però bàsicament pel que hem comentat, perquè és una regió on no hi ha pedra, on tampoc tenen gaires metalls, tampoc fusta, però que tenen el fang. I amb l'humil fang ho van construir absolutament tot. Fins i tot jo dic, no, que és un material poc elegant, perquè una tauleta d'argila no és tan bonic com trobar-te un papir o un pergamí. No és el mateix. Llavors va treure interès. És a dir, que ja des d'aquesta Europa tan interessats en fer aquestes grans descobertes, consideren que portar-te això cap a Europa és lleig, o sigui, amb dues o tres tauletes perquè hem de tenir 100, 200... Li treuen importància.
Per això encara en trobes quan camines per allà.
Correcte, perquè això és el que passa. Pots caminar per allà, quan passes, per exemple, Ur, nosaltres sabem, i a més es pot veure molt bé, que va ser restaurat als anys 80 per Saddam Hussein. Tenia una necessitat imperiosa de vincular-se amb aquests primers reis sumeris. Llavors ell va restaurar prenent-se moltes llicències amb les restauracions, però pots veure, per exemple, el Ziggurat d'Ur, doncs els dos primers pisos estan restaurats. I després bona part de la ciutat també, pots veure doncs, la part que hauria sigut del palau, però tu vas a Uruk i és més el que saps que el que veus.
Clar, perquè tu arribes i veus aquesta esplanada... Com a molt amb aquests turonets que quan
Correcte.
Té costes doncs, fan desenes de metres, no? Però no deixen de ser petites protuberàncies del terreny.
És així.
I és lliure, no hi ha cap delimitació, ni hi ha cap filtre.
No hi ha res. Tret d'Ur, que sí, fins i tot han fet un caminet, i que la gent local ho visita, per exemple, Uruk o Lagash mateix, tu el que veus és això, aquest petit turonet de fang, que saps que allò és el ziggurat, en el seu dia el temple...
Desfets pel vent...
Totalment desfet.
Per aquesta pluja que de tant en tant
aquest
cau,
aquest plogim
no?
que cau, que va desfent.
Fang mig
sí,
desfet.
Sí, és com un pastís desfet, totalment desfet. Però, clar, després, si bé sabem que les primeres excavacions arqueològiques van dur a terme aquests finals del segle XIX, principis del segle XX, tot això va quedar cobert, ho van tapar i no van tornar-ho a excavar fins al 2019. Per tant, fa 4 dies. Llavors han tornat de nou, bàsicament europeus i nord-americans, països com Alemanya, com els britànics, els nord-americans, que estan de nou destapant tota aquesta zona, però encara hi ha moltíssima feina a fer. Però pots veure les estructures, doncs, del que hauria sigut en el seu dia, els temples, els palaus, els habitatges, tot de fang. Per tant, de nou, no esperem trobar-nos res de pedra.
Estem parlant d'una ciutat que va existir probablement entre el 4.000 i el 3.100 abans de Crist.
Correcte. Per exemple, Urs, nosaltres sabem que és una ciutat que va tenir quasi 5.000 anys, entre els 5.000 i els 5.500 abans de Crist, i que per allà van passar molts pobles, sumeris, caldeus, i per tant, a mesura que van passant, van construint a sobre de la ciutat antiga, per tant, això encara dificulta més l'excavació arqueològica, que les restes que ens arriben igualment, com que es van fer amb aquest material menys luxós que la pedra no hem d'oblidar que és eterna i que et permet la monumentalitat, en canvi el fang no. I tot i així, malgrat tot, et trobes aquests ziggurats, que jo m'emociono. S'han trobat també al voltant d'aquests ziggurats i també en aquesta zona de Sumèria un altre tipus d'estatueta, per una banda les reptilianes, perquè és evident que tenen aquella cara que semblen...
I la teoria sobre aquestes estatuetes reptilianes?
Jo crec que és el reflex del poble d'aquell moment. Veig les dones que porten un recollit, que porten la criatura... Sí que els han posat amb aquells ulls, doncs...
Ai, més emmetllats, no?
Molt, molt.
Molt grans.
Enormes.
I el cap, doncs...
Sí.
És...
Sembla un rèptil, sembla la carona projectada cap endavant. Són figuretes molt petitones. Però després també ens han arribat un altre tipus de figura, que són els urans. Que veus homes i dones tenen les mans creuades per davant del seu cos, com si estiguessin en posició d'urant, per això els diem els urans, que porten uns vestits de llana, per tant ja ens indica una miqueta com probablement hauria vestir aquesta gent a l'antiguitat, i com que s'han trobat al voltant del ziggurat, sobretot d'Ur i d'Uruk, doncs això ens fa pensar que potser era aquella població que si no podien, si durant el dia estan fent altres tasques agrícoles, sobretot era un poble agrícola, doncs d'alguna manera, si deixaven allà aquella escultura, doncs hi ha una part d'ells i d'elles que estan encara adorant aquestes divinitats sumèries.
Quan parlem de ziggurat, ens referim a
un temple. És on viu els déus, les divinitats sumèries, acàdies, aquestes divinitats mesopotàmiques.
O el déu Lluna.
Per exemple, el déu Lluna, el déu Sol, sempre totes i cada una d'aquestes ciutats sumèries, que hem comentat que no és una la que apareix en aquesta zona, sinó que són moltíssimes. Totes elles tenen el seu propi déu patró, per tant, viu en aquest temple. Segons els mites, els déus sumeris van crear la humanitat per servir-los, per tant, els havíem de servir. Llavors, ells fan aquest temple, que durant una època també era el palau, per tant, ens està indicant que el rei d'aquestes ciutats tenen monarquies. És alhora el monarca que té el poder polític, executiu, legislatiu, però també el religiós, perquè s'erigeix com el suma sacerdot d'aquesta divinitat, que li ha de fer ofrenes a diari perquè ha de tenir content aquesta divinitat, perquè ens van crear, la humanitat ens van crear per poder-los adorar. I això ens ho diuen els mites, per tant, ens ho hem de creure.
Tenen una certa semblança a les piràmides, una certa semblança.
Perquè s'erigeixen cap al cel. Com sempre són aquestes construccions... No,
planta que... quadrada, i a sobre una altra, i a sobre una altra,
clar,
i a sobre una altra.
Clar, i veiem com una piràmide esglaonada, és ben cert, a diferència, però, que les piràmides són tombes de faraons, d'humans, que per ells, evidentment, eren déus que governaven la Terra, i en aquest cas és un temple. Per tant, és un edifici en vida i que va consagrada amb una divinitat que, evidentment, és un déu, una deessa viva. I que aquí ens hem d'imaginar, doncs, una activitat de tots aquests sacerdots i sacerdoteses, sobretot sacerdots, eh? Això les fonts ens diuen que sobretot eren homes, però que constantment, doncs, estaven adorant i que era, evidentment, també el lloc culte, és on hi havia aquests homes que sabien llegir i escriure. Perquè ara fa un moment hem dit que aquí han aparegut tot ple de tauletes d'argila, una escritura cuneiforme, però no hem d'oblidar que com a molt l'1% de la població sabia llegir i escriure. I eren aquests sacerdots.
Tu dius, a Ur vaig plorar al peu del ziggurat.
A Ur vaig plorar al peu del ziggurat. Jo tenia moltes ganes d'anar-hi. Ur a mi m'aboca a tota aquesta cultura sumèria, no tant a Abraham, que el veig més un personatge, doncs, llegendari, no?, sinó que Ur sí que m'aboca, doncs, aquesta gran Sumèria, aquesta gran cultura que va aparèixer i que la vam tenir oblidada durant tants anys i que gràcies a l'arqueologia, aquesta ciència que tant estimo, ha estat recuperada. Jo crec que els hi devem, aquests sumeris, perquè són molts els llegats que ens han deixat. Llavors, es va fer inevitable, quan vaig veure, per fi, vaig poder estar al peu d'aquest ziggurat, doncs, recordar la gent que hi va viure i que, sense marge de dubte, doncs, també es deurien emocionar i que era inevitable que les llàgrimes caiguessin Però una cosa tremenda, que fins i tot em van venir a preguntar, et passa alguna cosa? Vaig dir, no, és l'emoció que em fot, és la passió per aquesta cultura i saber que ara sóc aquí.
Clar, tu dius que a Uruk van néixer les ciutats, es considera la primera ciutat. Per què?
Eridu, Ur...
Perquè bé, es va observar un canvi de petits sí. pobles agrícoles a un centre urbà doncs, més gran,
correcte,
amb burocràcia...
Sí, sí, aquí apareix tot. De fet, a vegades ens costa distingir que és un poblat neolític del que és realment una ciutat. Llavors, per poder parlar ja d'urbanisme, s'han de donar diversos elements, sobretot arquitectònics. La muralla, totes aquestes ciutats tenen una muralla. Una muralla, en el cas d'Uruk, sabem que li deien la ben amurallada perquè tenia fins a doble muralla. Gilgamesh és el responsable d'aquesta doble muralla, la ben amurallada. Llavors, una muralla sempre ens evoca doncs, que necessites construir-la com quelcom defensiu, perquè això vol dir que podia rebre l'atac d'altres ciutats-estats, que estan al costat, eh? Estaven a tan sols uns 25 quilòmetres, en una zona tan plana que ràpidament podies veure el ziggurat de l'altre indret.
Uruk, Eridu, Larsa, Ur, Lagash...
Correcte. Però també delimita l'espai on al seu interior hi hem de trobar, com a mínim, aquest temple, que seria un edifici públic. És un edifici de caire públic, és l'edifici més gran normalment construït al centre de la ciutat, i al seu voltant, carrers que s'han trobat, fet amb els còdols d'aquests rius d'aquesta zona. Hem de recordar, no?, que Uruk, tota aquesta zona, doncs, estava al costat de la línia de costa del Golf Pèrsic, i que, per tant, agafant aquests còdols, doncs, per fer com un tipus de llambordes, són uns carrers empedrats, amb les cases al seu voltant, però que deixa molt clar aquests edificis que hem comentat, aquest edifici cultural, que és el temple, i el que seria aquestes muralles i les cases. Amb això, nosaltres ja podem parlar ara ja de ciutat. A més, veiem que la societat en si està totalment ja estratificada, veiem que dalt de tot doncs, hi ha un rei, que és molt curiós perquè els sumeris el rei no el consideren diví. Per ells, segons un títol sumeri, deia que els reis sumeris eren grans homes. Per tant, havien de ser l'exemple del que havia de ser una persona que estimi la seva ciutat, que estigui al capdavant d'un exèrcit. No hem d'oblidar que aquesta muralla hem dit que és defensiva perquè rebien l'atac d'altres ciutats sumèries, que s'atacaven doncs, perquè si algun any tenien males collites, no hem d'oblidar, doncs, totes elles, el 90% doncs, es basa en l'agricultura, doncs si tens una mala collita o has tingut una plaga o el que sigui, doncs potser hauràs d'atacar la ciutat del costat, que saps que acaben de plegar el blat. Que no oblidem que és autòcton d'aquesta regió, com la cabra i l'ovella, que jo sempre dic que s'ha de fer un homenatge a aquests animals, que tant ens donen i que, per tant, doncs, s'atacaven constantment entre ells.
Quin poder tenien els sacerdots?
Molt gros, com sempre, eh? Jo sempre dic...
Hem tingut mala collita, els culpables són els
sí,
veïns.
Sí, evidentment són els veïns.
Exèrcit i hem de tenir
exèrcit cap allà. Això ens indica, per tant, que part de la població s'havia especialitzat en ser militars, des de menuts, doncs ja els...
Devien... Més o menys tots, no, devien ser-ho? És a dir,
jo crec que sí.
Quan tocava mobilitzar-se, doncs sí. Els homes a lluitar i les dones a casa.
Vés a saber, a casa amb els infants...
Amb els nanos petits, amb els vells...
Amb els vells, que haurien d'haver ben pocs de vells... I sí, això segur. És curiós perquè les fonts ens diuen que ja en època de collita i de sembra hi ha com una treva. Si no es
això
pot
encara
atacar.
Passa ara.
Clar.
Els conflictes augmenten molt
clar.
Quan no hi ha res a fer al camp.
I els pobles grecs també ho feien, és que s'ha de fer així. És a veure, un moment parem, un moment, que hem de collir, perquè si no aquí ens morirem
de gana. Quan no hi ha res en què entretenir-nos, no?
Sí.
Doncs
també hi havia
reapareixen les hostilitats.
Per això hi havia aliances també entre algunes ciutats, perquè evidentment algunes sempre s'erigeixen com més poderoses. Uruk va ser poderosíssima i tots la temien, però també alhora l'admiraven, doncs per aquesta doble muralla i perquè probablement el seu interior era exquisit, era... Una ciutat segurament al seu dia meravellosa.
També vas visitar Lagash, que Lagash es considera també una de les primeres ciutats-estats,
sí.
Una de les més antigues de
sí,
Sumèria.
Sí. Més va haver un moment que quan entrin a Cadis sembla que s'eliminarà, però ressorgeix, jo dic que ressuscita com l'au fènix i acabarà tenint fins i tot un rei, que és Gudea, del qual ens han arribat unes escultures extraordinàries, sempre amb una postura molt piadosa. Sembla que també sempre estigui resant i, de fet, ens ha arribat a la història. Mira, ens ha arribat Gudea com el gran constructor, més que no pas destructor. Per tant, volia construir, va voler recuperar de nou els temples que havien estat destruïts en època dels acadis, i per tant hi ha un ressorgiment sumeri, nosaltres parlem de l'època neosumèria, aquest ressorgiment, i s'erigeix Lagash doncs, com una de les ciutats més importants. El que passa és que actualment quan vas a Lagash és ben poc el que veus. O sigui, encara és més exagerat que Uruk, perquè tan sols excavacions, molt desfet, veus una plana, jo recordo, no?, que arribo amb el cotxe i dic, on sóc? I em diuen, ets a Lagash. Vaig anar a preguntar a una família local perquè no trobava el jaciment, no hi ha cap indicatiu que et digui, qui està a Lagash? Llavors vaig anar a petar amb una família i em van dir, ah, si vols t'indico. Dic, sí, sisplau, pujo amb tu el cotxe. Dic, ah, sí? Diu, sí, diu, perquè jo escavo amb els polonesos que estan actualment excavant aquí. Dic, no pot ser. De debò? Diu, sí. Dic, doncs vinga, va, que t'hi porto. I bé, anem cap allà, una cosa meravellosa que no em podia creure, i em va ensenyar, però molt poc. Després em va ensenyar alguna fotografia que té guardada al mòbil. Diu, mira, tot just hem començat, ell s'ho ha fet ja propi. M'agrada molt veure com la gent local s'està involucrant i està aprenent del seu passat, perquè fins ara tanta guerra jo crec que no tenien ni pensaven,
tenien temps per sobreviure i per salvar la vida.
Clar, i en canvi ara han trobat aquí, no? I saben, mira, que el mes de març hi ha les excavacions arqueològiques i aquí treballem. Llavors, clar, vas veure el potencial que té Lagash, que hi ha on d'excavar durant anys i panys, i que d'allà sorgirà.
Potser equipar el pròxim viatge.
Jo crec que amb un pinzellatge fem, perquè com que hi ha molt poca pedra... Sí, sí,
clar,
sí.
Veig que sí,
hi ha molt a fer, molt a fer, molta feina. Apareixen quantitats ingents de ceràmica, de tauletes d'argila... I després, a més, em va dir, escolta, vols venir cap a casa, que et vull presentar a les dones de la meva família, que estaran encantades de conèixer-te, i també als homes de casa. Vaig dir, i tant. I me'n vaig anar a casa d'aquest personatge entranyable, 25 anys, té el noi, tot cofoi, content. Ens vam entendre amb un anglès macarroni, quatre paraules en àrab i quatre en anglès.
I gestualització.
Ui, tant. Això sempre funciona, és el llenguatge universal.
Van convidar un te.
Em van convidar un te, i fins i tot vaig conèixer els membres de la seva família, els homes, amb aquell mocador, no? Blanc i negre, que veus, no? Que té una categoria ja superior.
De dignitat.
Sí. Els homes a les dones no ens donen mai la mà,
no,
però la mà al cor, sempre donant-me la benvinguda i que t'ha portat per aquí. I jo dic sempre que vaig conèixer els Reis Mags, que són d'Orient, perquè és que amb aquelles barbes blanques i vaig dir, mira, el Melchor el tinc aquí al davant i no ho sabia que era d'Uruk o de Lagash o d'Ur, de debò us dic que els vaig veure, que vaig poder veure els Reis Mags. I les dones sempre a la cuina, però que jo tinc sempre tan bona relació amb les dones del món àrab, perquè són tan afables, hospitalàries, rialleres, sempre juntes, sempre s'ajuden, les trobo extraordinàries.
Aquest és un món reservat a les dones, el pots conèixer perquè ets dona.
Sí, això és veritat.
Si no, t'estaria prohibit.
Això és ben cert, o sigui, tinc accés a aquestes cuines i, a més, es mostren tal com són, eh? O sigui, comencen a riure... Aquestes sí que no parlen res d'anglès, però tant és, perquè de boca jo considero que he tingut autèntiques converses i molt bé, molt bé.
Pantalons.
Què fas amb pantalons,
clar,
no?
Ja no porten pantalons.
No em porten, no em porten. Tenen moltes ganes sempre de maquillar-te els ulls, jo em deixo fer-ho tot. Dic, clar que sí. I acabo passant per una d'elles, jo crec, eh?
Perquè... I tant.
Sí.
I tant.
Sí.
Quan devies creuar la porta d'Ixter, ningú devia sospitar que eres europea.
Veritat. Això és ben cert, que l'única manera que tenen alguna sospita que no sóc un dels seus... M'han comentat que és la manera de caminar i de com miro la cara als homes. Potser sí, no ho sé,
forma
però...
Deixen... Agosarada, excessivament agosarada.
Probablement. I em van dir segura, i dic caminant, dic mare de Déu. Dic, sí. Si a més, veient tantes meravelles, jo ensopego per tot arreu i tenés i em torno a alçar i continuo.
Anem més cap al nord, cap a Babilònia.
Babilònia.
Vora el riu Eufrates, això sí que és una ciutat mítica.
Babilònia, allò va ser... Si a Ur vaig plorar, al peu del ziggurat, Babilònia, només veure la muralla, vull dir, restaurada, també als anys 80 per Saddam Hussein.
Per Saddam Hussein, sí.
Malgrat que la restauració també de nou, doncs...
Es va prendre llicències que van més enllà de...
Però sí, tant és. Sí. Perquè és un jaciment immens, ja l'han netejat força, aquesta part que està més a més restaurada, i aquí sí que tremolava, no podia aguantar. Vaig passar per una de les portes més importants i només passar per allà vaig trobar per la via, a la via processional, la que en el seu dia hauria tingut 900 metres de llargada. Vaig començar a fer-la i al fons de tot no vaig veure res, hi havia un buit, hi havia realment un escampat i dic, què hi havia aquí al final? Diuen, aquí és on estava la porta d'Ixter, avui dia a Berlín, al Museu Pergam de Berlín, i que no hi és, no? I llavors de nou, doncs, me'l vaig voler imaginar allà perquè dic, carai, no? Però em vaig emocionar anant pels carrerons, em vaig perdre pels carrerons, em deien que no podia passar pels carrers, però m'era igual, vaig passar-hi. No hi havia ningú, i em deien, no, i vaig dir, però és perillós. Van dir, no, però...
Aquest és un dels altres atractius d'anar a Iraq ara, d'alguna forma, no?
Sí, no hi ha ningú, absolutament ningú. La gent local, com a molt, i són famílies comptades que van per allà, però els carrerons de Babilònia, que t'hi pots passejar, més que res, van dir, no, perquè hi ha molts matolls, per ells era això, que no hi pogués passar. Dic, llavors sí que hi puc passejar i saltaré.
Alguna serp, algun escorpí?
Probablement, però no aixequis cap pedra. Llavors, passejant per allà, doncs, hi ha algun moment, no, que vol recordar qui va passejar per aquests carrers i em porta al cap, doncs, noms com Nabucodonosor II, com Hammurabi, però sobretot vaig recordar que és aquí a la ciutat de Babilònia on va morir Alexandre el Gran, un 10 de juny de l'any 323 abans de Crist. Llavors l'emoció és extrema, tota flor de pell, perquè vaig entendre que Alexandre escollís aquesta ciutat com la seva preferida, i jo vull creure que la ciutat on morí, malgrat que tenia 32 anys,
el noi. Les recreacions que es fan de Babilònia són precioses, no?, amb aquesta porta d'Ishtar, que era una de les portes.
Era una de les 8 portes que tenia.
De les 8 portes d'accés a la ciutat. Meravellosa, arcada, constreta entre dues torres, merletades, tot fet de rajola vidriada, de color del lapislàtzuli, terra, ocre, amb baixos relleus i frisos de dracs, urs, lleons i altres éssers mitològics.
De fet, encara ara, a alguna part de la muralla, trobes aquests relleus, amb aquests urs, aquests dracs, mitològics, tots ells simbolitzen doncs, alguna cosa que tingui que veure amb el déu Marduk o amb la deessa Ishtar, però que no estan vitriats. És a dir, en el seu dia, Caldeway, que és l'arqueòleg que va estar excavant Babilònia al principis del segle XX, va agafar i va desmuntar tota la porta d'Ishtar amb la part processional i la va portar cap al Museu Pèrgam, però encara a dia d'avui pots trobar aquests relleus, els que no estan esmaltats. I de cop també et tornes a emocionar, perquè no t'ho esperes. Dius, un dia, si estan aquí, no? Et porta a parlar també el zigurat de Babilònia, no d'oblidar, que donarà nom a la Torre de Babel. La famosa Torre de Babel que apareix a l'Antic Testament no és una altra cosa que el zigurat, el temple, on en principi el déu Marduk, que s'erigeix com el déu suprem de tot el panteó, Sumèria, Acadi, Babiloni, tot, i Assiri, pràcticament, doncs, és d'aquesta ciutat de Babilònia. Meravellosa, meravellosa la ciutat, que us he de dir que les millors vistes d'aquesta ciutat es troben amb un turonet que està al costat on Saddam Hussein als anys 80 hi va fer construir un palau que
per... dels palaus, dels un molts
palaus. Un dels palaus, però que és un insult, eh? Quan arribes allà i veus el palau, és impressionant. Per fora és lleig com una mala cosa, però quan hi entres, unes sales amb uns finestrals, perquè encara es pot veure, uns sostres...
Com ha de ser una persona que ha de tenir el cap?
Un no? Ego. Dius, no és possible. La piscina, les escales... Que, a més, a la gent local els hi vaig preguntar de nou, escolteu, què hi havia aquí? I em vaig trobar amb un home que em va dir, doncs aquí estava casa meva. El seu dia va venir aquest senyor, ens va fer fora, eren quatre cases, diu, la casa dels meus pares, dels meus avis, jo era un infant, va comentar... Avui en dia, evidentment, un senyor, estem parlant dels anys 80, diu, i aquí aquest senyor va fer construir aquesta casa, li vaig preguntar quantes vegades va venir aquest palau, i em va dir, bona pregunta, que ens consti només dues vegades. El que passa que tot el servei que hi vivia havien d'estar sempre preparats per si Saddam Hussein s'hi presentava, que no avisava mai, perquè es tractava que no sapiguessin mai on era.
Està clar,
a mi em va frapar, perquè vaig parlar amb ell i pensava que tenia una visió negativa d'aquest home de Saddam Hussein, i no. I li vaig dir, ah, no? Dic, però no el va fer fora de casa? Diu, però mira, diu, quan em vaig voler casar, vaig tenir l'oportunitat de poder-me entrevistar amb ell i li vaig explicar, mira, tu em vas fer fora de casa meva per construir aquest palau, per tenir Babilònia als teus peus, ara em vull casar i no tinc ni diners per fer-ho. I em va pagar el casament, que va durar 3 dies. Estic eternament agraït a aquest home que em deixés casar amb la dona que estimo.
Que aquí és la gran sort de poder viatjar. Trenques els tòpics...
Trenques tots els tòpics.
I coneixes el que és la realitat.
Exacte.
Moltes coses que des d'aquí són inexplicables, quan vas allà trobes
correcte,
la raó.
Correcte.
Que des d'aquí podem dir, però com és possible que la gent segueixi donant suport a aquest personatge?
Absolutament.
I vas allà...
Va ser allà, sí.
I ho entens, això en cap cas justifica...
No.
A Saddam Hussein, però...
No. A més, també li va donar
tens
l'oportunitat...
Tens una perspectiva molt més...
Clar, li va donar feina, perquè li va dir que el feia vigilant del jaciment de Babilònia, és un home que parla molt bé l'anglès, curiós en aquest país, que per tant fins i tot ell mateix m'ho deia, escolta, la propera vegada que vinguis, vull ensenyar la ciutat jo i et vull explicar les mil i una que m'ha estat excavant aquí des del meu avi.
I dels jardins?
Ai, els jardins, clar, va ser molt curiós perquè el mateix home li dic, on són els jardins? Perquè ens consta que autors grecs com Estrabó mateix, doncs molts Heròdots parlen. Els esmentaven. El que passa que avui en dia creiem que aquests jardins no estaven a Babilònia. Creiem que estaven a Nínive, que també l'acabaran anomenant la Nova Babilònia. Llavors, aquí la confusió. Però, en tot cas, ens explica la llegenda o no, perquè és evident que dels jardins no en pot quedar res, perquè és una cosa perible. De les 7 meravelles del món clàssic, un eren els jardins penjants de Babilònia, que sabem que els va construir Nabucodonosor, que els hi va regalar la seva estimada esposa, que era una princesa Meda, de l'actual Iran, del nord d'Iran, que diuen que estava tan enyorada de la seva terra i dels seus arbres, que Nabucodonosor, amb un acte d'amor...
Jo t'ho resolc.
Li va regalar aquest jardí amb tots aquests arbres que no havíem vist mai. Sigui com sigui, la història la trobo fantàstica, és una mostra d'amor. Nabucodonosor II és un rei que a mi m'agrada moltíssim, malgrat que la Bíblia li dona una connotació molt negativa, com a tota Babilònia, no? I per què? Perquè hem de recordar, no hem d'oblidar, que van deportar tot el poble jueu quan van destruir el temple de Jerusalem, de Salomó, el primer temple, i se'l van emportar, no?, cap allà. Llavors, clar, la imatge que ens arriba d'aquesta Babilònia, la Babel bíblica, sempre és una imatge molt dolenta, però, en canvi, quan tu ets allà o estudies la història des dels babilonis, no hem d'oblidar que Babilònia va ser la capital de l'imperi babiloni, des de l'època de Hammurabi cap al 1750 abans de Crist, aquí és on es va esculpir aquest codi d'aquest gran rei.
Ull per ull, dent per dent.
Sí, os per os, també diuen. Ull per ull, dent per dent i os per os. O sigui, imagineu-se, eh? Però en tot cas, doncs, Nabucodonosor per mi s'adireix com un dels grans reis i tot el poble d'Iraq diuen que és probablement el rei més important que han tingut, juntament amb Assurbanipal, el rei assiri.
Babilònia, Nabucodonosor, Saladí, perquè hi ha una governació que es diu Saladí,
sí,
anant cap a Samarra, que va ser una altra de les destinacions, si comencem a remuntar
si anem cap
la terra entre dos rius cap al nord.
Si anem cap al nord, passant de nou per Bagdad, arribem a Samarra, camí cap a Mossul. Clar, Samarra és un indret fantàstic, perquè jo crec que té una icona que la representa molt bé, que és aquell minaret espiral. N'hi ha dos, meravellosos, però és que fins que no arribes no te n'adones de l'uals que són. N'hi ha un de més de 50 metres d'alçada.
Ai, tu vas per un caminet que va donant voltes.
Molt estret. Les... Jo, tota fatxenda, pujo el primer.
Sense gran protecció.
No n'hi ha.
No hi ha barana?
No, no hi ha barana. Aquest és el problema. Llavors, jo vaig pujar el primer minaret de 25 metres d'alçada.
Mira, quan puges encara, però quan
correcte,
baixes...
Correcte, molta por. Estava enganxada a la paret. Dic, però qui m'ha manat a mi a enfilar-me aquí dalt com les cabres? És veritat que les vistes són espectaculars. Va començar a bufar el vent, perquè vaig anar a una època que feia fred i que bufava el vent, i jo a l'hora de baixar no mirava.
Aquí et tremolen les cames, eh?
Et tremolen. I us he de comentar que el minaret, el gran, el de més de 50 metres d'alçada, en aquell moment estava tancat l'accés. Que jo pensava, a veure si posen aquesta barana o algun tipus de protecció, perquè és perillós. És que aquí passarà alguna de grossa. Però en tot cas, veure'l és fantàstic, és fantàstic.
Aquest aspecte terrós, també, eh?
Sí, sempre és aquest color de la terrissa, correcte, d'aquest fang i que ens aboca, no?
Que imita una mica la Torre de Babel, també, eh? Bueno, imita, no sé...
Jo me la vull imaginar així.
Eh? Te la imagines així, la Torre de Babel,
sí. La Torre de Babel, sabem que és un zigurat que probablement era més semblant del Ur, però és veritat que totes les recreacions que ens han arribat a partir dels textos, dels clàssics, sembla que parli d'aquesta espiral.
Sí, sí,
en tot
espiral,
cas, ha de pujar
sí,
cap al cel. Sí. Que això ho van trobar horrorós, no? En el seu dia el poble jove van dir, no? Com s'atreveix el poble, no? A pujar fins a dalt,
intentar
arribar al cel. Això és sacríleg, no? I d'aquí...
El regne de Déu.
El regne de Déu, sí, sí.
Samarra molt tocada per les guerres, bàsicament per la invasió de l'Iraq per nord-americans i britànics el 2003. Molt desfeta, no?
Molt desfeta.
Es van
molt desfeta.
Carregar la cúpula daurada de la mesquita d'Al Ascani, una de les més importants del món, construïda l'any 944.
Que es diu aviat.
L'han refet, l'han restaurat?
Estan fent-ho i, a més, ho pots veure. Bé, a més, han tancat una part perquè no accedeixis, perquè l'estan restaurant.
La cúpula ja l'han fet, aquella cúpula de 68 metres d'alçada.
No, encara no. Estan fent-la, però encara no l'han feta. Per tant, encara hauran d'esperar alguns anys. El que passa que tenen molta intenció. Jo veus que el poble té ganes de restaurar-ho.
No sé si la recobriran amb peces d'or, com estava, no?
Doncs no m'estranyaria, perquè sí que hi ha altres ciutats santes, sobretot pel sur, a Karbala i a Najaf, que veus doncs, moltes d'aquestes cúpules, d'aquestes mesquites, la d'Imam Hussein i Ben Ali, que tenen doncs, aquestes plaques d'or i també els minarets, no? I ho veus daurat i dius això, i diuen, no, això és or pur. I dius, ah, sí, Déu-n'hi-do.
Vas anar a Karbala, a Najaf, les ciutats santes, el xiisme...
Sí. Vaig anar-hi i em va impactar moltíssim.
Aquí s'ha d'anar en compte, perquè els sunnites de tant en tant...
Aquí s'ha d'anar en compte, el que passa que els controls són constants, extrems... Per accedir a l'interior de la mesquita hauria passar uns 3 o 4 controls.
Hi ha hagut molts atemptats amb kamikazes.
Clar, llavors constantment, homes i dones a part, llavors entres, les dones hem d'anar amb xador, hem de vestir xador a tota la ciutat, perquè són ciutats santes, per tant no és només a l'interior de la mesquita i als seus voltants, però sí que els controls són constants, t'ho miren tot. Aquí de nou es van pensar que jo era d'Iraq, però no, els hi va fer molta gràcia, però en tot cas, quan per fi, perquè us he dit que els controls costen, has de tenir molta paciència aquell dia, i vas, entres a l'interior d'aquestes mesquites i veus una opulència i la gent com ho sent, i com utilitza la mesquita com un lloc també doncs, per anar a llegir l'Alcorà, per parlar entre elles. Clar, jo només vaig poder entrar a la part de les dones, que m'agrada molt, amb els infants, i veus tot aquell sostre també amb miralls,
trencadissos de mirallets.
Molts trencadissos de mirallets, enorme, també aquestes peces d'or, com juguen amb aquesta escritura, amb aquestes oracions cap a Allà, i sobretot doncs, com ho senten, no?
Evidentment, aquesta devoció.
Una devoció extrema.
De Karbala és el profeta Al-Hussein Ibn Ali, no?
Sí, que és el segon net de Mahoma. I també al costat hi ha la mesquita del seu germà Abbas, també molt maca. I entre mesquita i mesquita doncs, hi ha tota una plana on allà moltes de les famílies aprofiten per passar-hi tot el dia. Llavors s'emporten el menjar i mengen allà, llegeixen, com dèiem.
Va seguir que vas coincidir amb una processó xiita?
Uf! Sento de lluny uns cops de tambor. Pom, pom, pom. I uns crits, i uns cants. I què està passant? I en trobo la processó xiita. I veig tots aquests homes que s'estan autoflagel·lant amb el flagell de cadenes. I alguns realment molt fort ho sentien, alguns
van a
pit plorant.
Descobert, eh? I...
No tots, alguns sí, però no tots.
Algunes vegades es veuen les ferides sagnants.
Sí, les dones plorant al darrere, però els homes són els que porten el flagell amb aquestes cadenes, amb aquests cants. Realment em va impressionar moltíssim, no? Ràpidament vaig preguntar, em van dir que sí, que era una processó. Em va semblar veure com si fos un enterrament, em van dir, no és un enterrament, és una d'aquestes...
Es recorden el martiri dels seus
Correcte.
Profetes.
Era el record del martiri d'un d'aquests profetes i la mirada, no? I com ho sentien, realment se't posa la pell de gallina, eh? Digne de veure.
Najaf encara és més sant que Karbala.
Najaf és més
perquè
sant.
Perquè hi ha enterrat Ali ibn Abi Talib, fundador del xiisme.
A mi em va agradar més la mesquita de Najaf, més petitona, però, que no pas la de Karbala, però això, òbviament, és una qüestió molt subjectiva, però és més petitona. De Najaf em va impressionar molt visitar també el que ells anomenen la Vall de la Pau, que és considerat, ells diuen, el cementiri més gran del món. Jo no sé si és el més gran, però probablement és un dels més grans, perquè era una plana...
de vista.
Absolutament, no ho podia imaginar. A més, es pot veure des d'un pàrquing. Té unes vistes fantàstiques. Vaig tenir doncs, tot aquest cementiri als meus peus, aquesta Vall de la Pau, que bé que es mereix el nom perquè hi ha un silenci sepulcral. Recordem que aquí no hi porten flors, no hi porten pedres, però sí que hi ha la foto i veus aquestes dones constantment que van a netejar-ho. I també em va impressionar moltíssim. I també val la pena fer un passeig de nit al voltant d'aquestes mesquites. La mesquita de Najaf no tanca mai. Per tant, hi pots entrar a qualsevol hora, les 3 de la matinada, les 4 de la matinada. Al costat hi ha tot un gran bazar, que sempre estan doncs, venent aquest menjar. Vaig trobar molta gent procedent d'Iran, precisament perquè estem parlant doncs, d'aquests xiites, i és molt important, grups d'homes i dones que més es posaven a cantar. I m'han dit, t'has fixat les dones amb el xador que porten un llaç de color vermell o groc enganxat amb un imperdible? Dic, sí, doncs això és per no perdre's.
Molts dels clergues iraquians s'han format a Iran.
Exacte, i cantaven uns cants tan bonics. Tothom ho sentia molt, i ploraven, i s'emocionaven. I era la 1, les 2 de la matinada, i hi havia tanta activitat que realment se'm va posar la pell de gallina, perquè dic, carai, la gent arriba aquí, i vaig preguntar, i què fan? Diuen, dormen i tot. Diu, aquesta ciutat sempre, aquesta mesquita, sempre està oberta pels fidels. Sempre.
Què vas acabar? El viatge a Sur, a Nínive?
Vaig pujar cap a Mossul. De fet, Mossul és l'antiga Nínive, una de les grans capitals dels assiris. Jo tenia moltes ganes de conèixer Sur, que és la primera gran capital de l'imperi que nosaltres anomenem Paleoassiri, per acabar a Nínive, també per veure Nimrut, altres capitals importants assíries. De Sur em vaig emportar la sorpresa, que és un jaciment molt net, és a dir, que puc distingir molt bé també la porta d'entrada, els palaus, els temples, la necròpolis, el zigurat. És fàcil el zigurat perquè veus
clar, perquè
el tel.
Més destaca.
Clar, destaca, llavors tu pots anar cap allà. A més, en el seu dia Sur havia sigut una ciutat que s'havia erigit en una espècie de penya segat que encara existeix, i nosaltres sabem doncs, que el riu passava per allà al costat. El que passa que ara tant el Tigris com l'Eufrates s'ha desplaçat 15 quilòmetres cap a l'est, de forma natural.
Llavors, i el clar, riu s'ha mogut 15 quilòmetres
i el Sur igual, quan vas a Uriuruk dius, què fuma aquesta ciutat aquí al mig si no hi ha absolutament res
clar,
i dius,
perquè
no.
El riu abans passava pel costat
al costat dius, clar
imagina't, el riu s'ha desplaçat 15-16
quilòmetres
el mar també s'ha
tot, la línia de costa cap al sur llavors això ho hem de tenir molt clar perquè si no, no entendríem per què carai apareixen aquí les primeres ciutats sumèries perquè necessitem aigua dolça per sobreviure és evident
està clar.
I Nínive, que està a l'actual Mossul veus la muralla nosaltres sabem que també s'ha excavat el que seria el palau i la biblioteca de Surbanipal, on es van trobar doncs, més de 20.000 tauletes escrites en cuneïforme. Jo diria que una de les col·leccions més importants és l'epopeia de Gilgamesh, que recorda aquell gran rei sumeri. Però, en tot cas, Mossul em ha impactat molt l'actual Mossul, el casc antic.
La destrucció extrema.
Terrible. O sigui, aquí jo...
Que va patir la ciutat.
Recordem no? doncs que va ser precisament des de Mossul on els jihadistes, doncs, el 2014 van prendre la mesquita al Nuri, la van bombardejar i des d'allà doncs, van proclamar el nou califat, l'estat islàmic, i comença la barbàrie. Durant 3 anys sabem doncs, que la ciutat de Mossul va patir molt i avui en dia doncs, encara pots veure aquests edificis, tots ells bombardejats. Alguns d'ells, fins i tot, no, que amb tot ple de rotulació, també en anglès, en àrab, dient no hi podeu entrar perquè aquí han caigut bombes que no han esclatat encara. Clar. Per tant, em consta que em van comentar que hi havia uns grups provinents d'Alemanya, que són...
De desactivadors, desminadors.
Correcte, i que van cap allà per fer-ho. Llavors, a mesura que han pogut netejar, ja apareixen algunes rotulacions que diu safe, ja és segur, però igualment veus tota aquella barbàrie tremenda. I, evidentment, de nou vaig poder conèixer a un noi de 29 anys. Feia molta gràcia, em va parar de dir que tenia 30 anys, fins que em va dir que, que encara li quedaven 10 mesos en fer els 30. Dic, per què dius que et queda? I diu, no, perquè ja estic, ja hi soc, ja hi arribo. Clar, diu, clar. I espero arribar-hi, no?
Aquí complir anys deu ser complicat.
Molt no? complicat. Llavors ja em va explicar, no? Diu, aquí tothom, qui més qui menys, doncs se li ha mort un familiar, ja no et dic amics. I em va estar explicant, doncs, ell com ho va viure, perquè ell des que va néixer, doncs, ha viscut la guerra. Ha viscut la guerra. I comentava, no? Em deia, mira, doncs, em va acompanyar per aquests carrers de Mossul que deixa aquesta petja terrible i fins i tot doncs, em va poder fer un paral·lelisme actual amb l'actual Gaza. Em va dir, jo sé perfectament què està passant aquest poble, diu, perquè no és només les morts fruit d'aquests bombardejos, d'aquests atacs, sinó que després durant, diu, per exemple, nosaltres durant 3 mesos no podíem sortir de casa i no teníem aliment, o 6 mesos. I després vaig dir, després us vindrà la Covid. Diu, això ens fa riure. Ens fa riure. Diu, això no és res. Ell se li va mort, com us dic, a un germà, i però t'ho deia, jo em vaig posar trista, no soc molt emotiva, i em va dir, no estiguis trista perquè, mira, ara estem aquí, no hi has d'aprofitar la vida i hem de continuar endavant, però no hem d'oblidar doncs, aquestes barbàries. I que sabent que potser demà ja no hi som, per tant...
Per això són societats amables, perquè surten de guerres.
Sí, jo n'estic convençudíssima. Altres ciutats també ha passat a Beirut, em va passar exactament igual.
Saben apreciar la vida.
Sí, a Khartoum també, i ara... Vas a Bagdad o Mossul i passa exactament igual. És una gent que, malgrat el dolor, perquè els hi pots notar la cara, sempre tenen un somriure, sempre et conviden a aquesta hospitalitat, a aquesta amabilitat tan extrema, és que ho tenen molt clar, s'ha de viure la vida, l'hem de viure. Ara hi som, demà no ho sé.
Irene Cordon, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins sempre.
Fins sempre.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
La meva primera parada terra endins és Cajamarca, la capital oficiosa de la Sierra Norte del Perú i un bon punt de partida per explorar la província homònima i els Andes amazònics. Malgrat no tenir la fama d'altres llocs del Perú, Cajamarca apareix a tots els llibres d'història mundial per ser el lloc on va ser capturat Atahualpa, un dels últims líders de l'imperi incaic que va caure en mans de l'infame conqueridor Francisco Pizarro. D'aquella ciutat inca de Cajamarca, que significa poble d'espines en quichua, no en queda res excepte el Cuarto del Rescate, un edifici de pedra que va ser la presó del cabdill Atahualpa fins a la seva execució el 1533. La Cajamarca que avui coneixem és l'herència dels governants que van arribar després, els espanyols, que van aixecar diversos convents i esglésies d'un estil molt particular que amb els anys es coneixeria com barroc cajamarquino. Cajamarca és molt agradable, una ciutat absolutament sense turistes on els espanyols de Pizarro no van voler deixar ni un sol centímetre sense decorar. A la plaça d'Armes, que per cert, va ser el punt on es va produir la captura de l'Inca, fent servir enganys i argúcies de molt poca qualitat moral, hi ha venedors de la famosa chicha de jora, una de les begudes més tradicionals de la zona andina peruana. Ja la prenien els governants inques en moments importants, com les cerimònies de l'Inti Raymi dedicades al déu Sol, i es fa, com tantes altres coses en aquest país, amb blat de moro fermentat. Mentre prenc un got d'aquest beuratge, espero no perdre el cap perquè té cert grau d'alcohol, a la plaça apareixen músics tradicionals. Són un grup de nois molt joves, van vestits amb roba urbana i gorres de beisbol que contrasten enormement amb els instruments que toquen, que segurament, i com també passa amb la xitxa de jora, també tenen orígens ancestrals. Quan acaben de tocar, els pregunto pels instruments. Dos dels nois toquen unes guitarretes espanyoles en miniatura amb 5 cordes dobles que es diuen charangos. Els altres 3 músics porten una mena de flautes fetes de canya que fan 2 o 3 metres de llarg i que, segons m'expliquen, es diuen quepas. Segons sembla, ja els tocaven els antics habitants de Cajamarca i, de fet, surten mencionats a les cròniques dels primers castellans. Passo una bona estona xerrant amb els músics que insisteixen a convidar-me a una altra xitxa. Aquest cop, però, demanaré una xitxa morada, una altra varietat antiga d'aquest beuratge que no porta alcohol i que es fa amb un blat de moro que gairebé és de color negre. Els nois em recomanen molt ferventment que visiti la fortalesa de Cuélap, que va pertànyer a l'antiga cultura dels xatxapolles. El nom fa riure i per un moment penso que em prenen el pèl. Però, per sort, aviat descobriré que no estaven de broma i que la seva recomanació serà ben valuosa.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
El viatge d'avui amb Irene Cordón, doctora en arqueologia i història antiga, a través de l'Iraq actual, ens ha dut fins al passat més remot d'aquesta terra habitada llavors per sumeris, acadis, babilonis, assiris, etc. Les civilitzacions que van florir a l'antiga Mesopotàmia i d'on van sorgir les que es consideren les primeres ciutats del món, Eridu, Ur, Uruk, Lagash i moltes d'altres. Un viatge per l'avui i l'ahir que completa el braçalet de Nefertiti, l'espai que la doctora Cordón ha compartit amb tots nosaltres al llarg dels anys. Agraïment infinit a Irene Cordón per haver viatjat també en el ventre canoa de la Gran Anaconda. Igualment, hem seguit les passes de Cris Ubach per Cajamarca, al Perú. Encara en resten algunes jornades més per compartir amb aquesta gran fotògrafa i escriptora de viatges que és Cris Ubach. Ja ho sabeu, tots som viatgers de la Gran Anaconda. Benja Estacio, Judit Sala i qui us parla, Toni Arbonès. Molt contents de poder viatjar amb tots vosaltres. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.